Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dijous, 16 de febrer de 2023. Un programa carregat de notícies, de protagonistes i, en definitiva, d'actualitat esportiva a casa nostra. Parlarem avui amb Llibert Mill perquè ens comenti com va anar aquesta 7a edició de la cursa BTT Loca Múnia, que es va celebrar el passat cap de setmana al municipi de Castellbí. També repassarem aquesta repetició electoral a la Federació Catalana de Futbol, que tenia lloc dilluns. Analitzarem de la mà de Tito Boada com va anar aquesta jornada i també parlarem del Futbol Club Vilafranca, que viu doncs aquesta situació complicada, com bé sabeu, a nivell de resultats, lluitant per la permanència a la categoria, i després també doncs d'uns dies convulsos i també aquesta sortida de Toni Conill, el central de 33 anys que marxa i tanca aquest període a Vilafranca. També parlarem de bàdminton, escoltarem a una de les entrenadores del Club Bàdminton Vilafranca, la Sara Castro, i també destacarem els millors moments de la conversa de Toni Aranda, entrenador del Patí Vilafranca, amb Xavi González, al programa Parlem d'Hoquei de Penedès Televisió, que es va emetre ahir dimecres. Una pausa i comencem.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
A la 19a, anirà la vençuda? El Patí Vilafranca segueix buscant el primer triomf de la temporada. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, des del pavelló 11 de setembre, Xavi González ens explicarà el partit d'hoquei Lliga entre Lleida i Vilafranca. Després de 18 jornades, a la 19a, anirà la vençuda? I quan passen 3 minuts de 2:15 del migdia, comencem el programa d'avui. I com us dèiem a la presentació, avui parlem de la cursa Loca Múnia, aquesta marxa BTT que es va celebrar a Castellbí de la Marca el passat dissabte, en la seva 7a edició. Per parlar-ne, saludem el Llibert Mill. Llibert, bona tarda.
Hola, bona tarda, bona tarda.
Com anem?
Bueno, pues mira, aquí fem feina per aquí al mig de la muntanya.
Sempre et pillem, no?, per la carretera o també preparant coses de curses, no?
Sí, avui estic pedalant ara aquí a prop del Vinyana i no res, revisant un circuit que és una de les feines que faig també per la federació i ja està.
Al final la teva passió, no?, la carretera, la bici, la muntanya, que és el que et fa seguir, no?, endavant.
Sí, bueno, hi ha moltes coses per poder viure de la bicicleta i, bueno, hi faig diverses feines a la vegada.
Fa uns dies parlàvem de la Loca Múnia, que es va celebrar el passat dissabte, i mm-hmm. Bé, doncs parlàvem d'una edició il·lusionant, després de la pandèmia, doncs ja recuperant un format normal, sí que mantenint aquestes dates del mes de febrer, que va ser el canvi principal de l'any passat. Aquesta edició, com va anar?
Bueno, doncs el resultat va ser molt positiu perquè, bueno, les crítiques o els inputs que ens han arribat, sobretot a través de les xarxes i de la gent que parlàvem allà, doncs els participants van quedar molt contents i suposo que han ganes de repetir l'any que ve.
Parlàveu en la prèvia del nombre d'inscrits, d'alguna manera doncs, intentar mantenir les xifres de l'any passat i qui sap si superar-les. Al final, en aquest sentit, com ens van quedar?
Bueno, doncs les vam mantindre una mica per sota. Vull dir, ens van quedar uns 10 participants menys que l'any passat, però en contra vam veure que la gent l'any passat ja van quedar contents, evidentment, i aquest any crec que bé, alguns van estar al·lucinar i tot,
Es va tot normal, us va acompanyar el temps, per tant, va ser una jornada espectacular, no?
Efectivament, vull dir, per la pràctica del BTT va ser un dia rodó, perquè a primera hora feia molt de fred, vull dir, jo vaig mirar el circuit abans de la sortida i hi havia molts trams glaçats, però a l'hora que es va fer la sortida i tal com va anar la marxa, va ser un dia espectacular, vull dir, d'aquells d'estar a la muntanya tot el dia.
Jo anava veient alguna històrica que penjaves, també en els dies previs, d'alguna manera doncs, ja recorrent aquest circuit. Per la gent que potser doncs, no ens sentís quan fèiem la prèvia d'aquesta cursa, què és el que es trobava la gent en aquest circuit de la Loca Múnia?
Bueno, bàsicament, l'aproximació de la Múnia fins al tram de muntanya, fins a la zona de les Conilleres, que és una muntanya que tenim aquí, doncs era d'aproximadament, i després allà entraven a fer molts corriols, molts senders, i els anaven enllaçant d'una manera que feien disfrutar bastant per acabar tornant per la Creu de Can Barceló, bueno, pujant al Castellot pràcticament al final, i tornant a la Múnia, i això doncs, és el que més ens va convèncer, el que més ens va agradar i el que més ens va dir la gent va ser que el circuit va estar superbé.
Sobretot això doncs, dona ganes per seguir endavant amb altres projectes no, del club. Parlàvem doncs, fa uns dies també de l'escola de ciclisme, aquesta ultramarató, que també és un dels pilars fonamentals vostres i també doncs, un dels esdeveniments que vindrà en el futur.
Sí, bueno, ara bueno, l'escola va fent el seu dia a dia, no? Vull dir, de 3 dies a la setmana fins al juny, és com una escola normal. I l'ultramarató, doncs ara és quan ens comencem a ficar una mica en sèrio, que ja, bueno, ja tenim els tracks fets, ja comencem a presentar la paperassa, que és el que més costa, i a partir d'aquí, doncs, es para el 20 de maig, a veure si la gent té acceptació, la gent s'apunta i ven a disfrutar, també.
Per aquest any, què tenim preparat? Algun canvi?
Bueno, l'ultramarató, sí. L'ultramarató, el circuit és... Tot i que sempre miro d'anar per les zones que m'agraden i que, bueno, que són mítiques, com pot ser el Puig Castellà, el Montagut, alguns pobles abandonats, com Selma, Marmellà... Aquest any també s'hi passa, però bueno, gira en sentit diferent, farà una zona del Montmell molt, molt divertida, i després un joc bastant desconegut per allà darrere del Montagut, que la gent no hi va gaire per allà.
Abans parlaves d'aquests inputs, d'aquestes crítiques, com deies, no? Que les crítiques poden ser positives o negatives. De cara a l'edició de l'any vinent, que ja seria doncs, la vuitena, si no m'equivoco, de la Loca Múnia, ja tens en ment canvis o possibles doncs, passos endavant, novetats, que ens puguis avançar també?
Eh? Bueno, nosaltres, de fet, els de la Junta del Club, encara no ens hem reunit, perquè aquí, quan fem el carnaval, ens ho agafem en sèrio. I aleshores... Però, bueno, del que sí que ja vam parlar una mica per sobre, potser era la data, avançar-la una setmaneta, o ja ho veurem, més que res, per no coincidir també amb carnaval. I, sobretot, el que ens falta a nivell, no comarcal, sinó més de nivell de Catalunya o això, és fer més difusió. Vull dir, per tot l'altre, jo crec que els estàndards que estem ficant de qualitat dels circuits, del que oferim, de preu, i això està molt bé.
Potser arribar a participants d'arreu de Catalunya, no? Potser ara us moveu molt amb gent d'aquí de la comarca?
Exacte. Sí. Aquí, doncs, clar, tenim gent que ens ve bastant de la zona de Vilanova, de Ribes, de Canyelles, i després d'aquí el Penedès. Vull dir, fora d'aquí costa, vull dir... D'aquí al Baix Penedès també venen, però més enllà costa.
Et pregunto ja també a nivell personal, dels teus reptes, en el futur, on et podrem veure? Què tens en ment? A nivell de competicions?
Bueno, sí, jo començaré a córrer ara a finals de febrer, segurament, i bueno, m'ho prenc en calma, perquè ja amb l'edat ja veus les coses amb una altra perspectiva. I no res, doncs fer les proves que m'agraden, aquestes de llarga distància, les que sobretot de llarga distància, però que siguin dures, no d'aquestes de que siguin molt planes o anar molt ràpid, sinó que siguin dures. I aquest any esperem, per de gegant de pedra, pals de foc i aquestes, poder estar a l'Iron Bike també, que és una prova als Alps italians, i bueno, i anar fent. Vull dir, ja, és el que dic, quan ja tens un bagatge i una edat, ja ho veus tot una mica diferent, ja... I estem una mica esbravats.
D'alguna manera hi ha les mítiques, no? Les teves clàssiques al calendari.
Sí. Sempre n'hi ha alguna nova, que em fa una mica de gràcia anar-hi, però aquest any veig que d'ultramaratons, sobretot aquí a Catalunya, se'n fan molt poques, i, bueno, i aleshores pues, provarem algun marató que no he fet, que són distàncies bastant més curtes, que normalment estem 3 hores, 3 hores i mitja, i, bueno, pues alguna d'aquestes noves farem.
Bueno, doncs estarem pendents de les teves vivències, dels teus èxits i les teves participacions a diferents curses i sobretot també parlant d'altres projectes que tireu aquí endavant a Castellbí, com parlàvem, l'escola, i també, evidentment, aquesta ultramarató ja de cara al maig. Encara us queda temps, però això passa molt ràpid.
Sí, bueno, són 3 mesos de feina. Ara és el que ens toca. I malauradament, avui en dia, la feina es fa als despatxos. O sigui, una feina més feixuga.
Doncs, Llibert, que vagi molt bé i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta estona de ràdio.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Vinga, adéu.
És temps de poda. A Joan Cortiada t'ajudem a fer més àgil aquesta campanya de poda. Les millors tisores professionals amb un 40% de descompte. Compra ara la tisora estil AS65 per només 780 euros més IVA, bateria i carregador a part. A més, si ets un professional, te'n regalem una altra. No esperis més per començar a gaudir de la poda amb les millors eines. Joan Cortiada. Ens trobaràs al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès i a www.joancortiada.com. Sempre al teu costat.
Doncs seguim en directe en l'Esports 14 quan estem a punt d'arribar al punt de 3:15 del migdia. Aquest dilluns es produïa la repetició a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol, unes eleccions que han portat molta cua i que segurament en els propers dies també doncs, seguiran deixant titulars. I és que han estat pràcticament 9 mesos de notícies, de disputes, d'acusacions, també als tribunals, pel que fa a l'actual president, a Joan Soteras, i doncs, també en protagonisme dels candidats opositors que intentaven fer-se amb aquest càrrec al cap del despatx del carrer Sicília. Unes eleccions que s'acabava emportant de carrer Joan Soteras, pràcticament amb 200 vots de diferència respecte al principal favorit a desbancar-lo, amb Juanjo Isern, i un resultat que potser ha pogut sorprendre, tot i que es portaven molts mesos d'acusacions i també de polèmiques respecte a la Junta actual, doncs al final els clubs, pràcticament 500 clubs, han votat a favor de Joan Soteras. Per analitzar aquests resultats, doncs saludem el Tito Boada. Tito, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Eric.
Bé, no, jo la primera pregunta que et vull fer és si et van sorprendre aquests resultats de dilluns, perquè Joan Soteras va aconseguir aquests 500 vots i després de tots aquests mesos de notícies, de disputes, de polèmiques i d'acusacions als tribunals, al final 500 clubs han votat.
Bé, cal dir que les eleccions s'impugnen novament,
Exacte.
Vull dir que, per tant,
que això encara futbol porta la cua, no?
Jo no sé si el futbol català es mereix a tots aquests dirigents, no? Millor és que fessin foc nou i comencessin gent nova i amb altres aires, no? Si mirem una mica el tema dels resultats electorals, home, hi ha coses sorpreses, perquè recordem que Talavera tenia tot el control dels diferents delegacions de Lleida, Tarragona i Penedès-Garraf. I, curiosament, a Lleida, Tarragona i Penedès-Garraf va guanyar Juanjo Isern. El que també és curiós és que, si mirem la taula de resultats, hi ha, com és el cas del Vallès, que, per exemple, aquí hi ha uns resultats, com a, ja ho han ser democràtics, no, el Maresme, 40 Soteras, 2 Juanjo Isern. O sigui, imagina't, 40-2, és que és un marcador que amb unes eleccions diríem, ostres, són molt acaparadors, no? Bé, de moment hi va haver menys participació, els vots es van partir, però cal dir que en el cas d'Àlex Talavera també va donar suport a Soteras. Sembla que ara Talavera podria formar part de la candidatura de Soteras. Per tant, aquí no hi ha una ideologia política, sinó que hi ha una ideologia econòmica. Entrar a la federació en qualsevol càrrec són diners, i, per tant, aquí es venen uns als altres d'una manera partidista. El Talavera no es va poder presentar perquè el van deixar 13 directius que van marxar a Isern, per tant, no tenia dret a formar candidatura perquè ja no tenia directius. aquests van marxar amb Isern i, per tant, el que deien mal d'Isern, que anaven amb Talavera, ara tenen que dir bé de l'Isern i mal del Talavera. Tot això és un embolic. També hi ha política, és evident. Des de la Generalitat de Catalunya s'intenta controlar les federacions i Soteres no serà controlat ni molt menys per la Generalitat o pels que políticament, pel color que hi ha ara, no? Aquí sí que dibuixava més Juanjo Isern. La zona del Baix Llobregat, o barcelonès, també ha donat molts vots a Soteres, per tant, queda tot, no sé, jo ja no sé què pensar d'aquesta federació i d'aquest futbol català, no? Però si ara hi torna a haver impugnacions i més eleccions, jo diria que la gent al final dirà prou, no?
Potser ja el tema s'acaba fent una mica pesat, perquè, clar, ara tornem amb aquesta impugnació, des de la candidatura d'Isern, doncs, asseguren que hi ha fins a aquestes 200 irregularitats.
Sí, cal dir que si anava a votar el president, podia votar. Si el president no podia votar, tenia que donar autorització al vicepresident. I si moltes d'aquestes entitats que no estan regularitzades encara, per tant, que són directius, que hi han dimitit, però encara no hi ha... no s'ha entrat al registre de la Generalitat, però encara no és efectiu, es tenia que anar amb un notari i fer un acte notarial. I aquí és on s'enganxa aquesta candidatura, els advocats de Juanjo Isern. Primer, que hi va haver vots d'aquests que no els consideren lícits, i, per altra banda, que els seus interventors, a moltes delegacions, no podien veure el DNI de l'home que anava a votar. Vaja, que és tota una situació molt estranya, molt irregular, i repeteixo, jo crec que el futbol català potser sí que es mereix el que té. No ho sé, que en tot cas tot això és... a veure, quan un està al poder és evident que intenta reconduir les eleccions cap al seu costat, però això no tan sols en el futbol, en tots els àmbits de la vida. Però d'aquí a que es puguin tornar a impugnar, que el Tribunal Superior d'Esport torni a acceptar aquesta impugnació, i d'aquí que un any tornem a tenir eleccions i que es tornin a impugnar, perquè, clar, és que tots aquests problemes que es presenten no es poden evitar en unes altres eleccions. Per tant, jo penso que ja n'hi ha prou i que el futbol català tiri endavant i deixem-ho estar, no? Perquè és que, si no, això serà un embolic constant que no li fa cap favor, no?
No, i que ja sembla, doncs, una història que no té final. Entrem en un bucle d'impugnacions, recursos, i al final, doncs, és això, cada any a votar. L'escenari d'unes noves eleccions, tu el descartes o creus
no,
que...
No es pot descartar, no. No es pot descartar, perquè com van les coses... home, doncs també vam anar... Soteres, recordem que va dir que el Tribunal Superior anava de la mà de Juanjo Isern, que a més és un assalariat de la Generalitat de Catalunya amb el seu treball professional d'arquitecte. Home, jo els resultats els veig realment sobtats, eh? No, 503 a 335 em sembla que és una palissa molt gran, eh? Vaja, em dóna a mi aquesta sensació. En tot cas, faltarà veure d'ara endavant què és el que es decideix, però, repeteixo, són uns resultats que jo crec que sorprèn a tothom, no? També és cert que el dividís o el renunciat a la vera en Juanjo Isern ja donava per fet que aquells vots eren seus, i tampoc, clar, això no són faves comptades. Si tu votes amb un i aquest no es presenta, no vol dir que votis el canvi, no? No ho sé. Que tampoc no era canvi. Recordem que els delegats del Penedès, Garraf, Tarragona i Lleida ja porten molts anys, el de Tarragona són 17 anys. Vull dir que canvi, tampoc no hi havia tant. No eren tot cares noves, no? Eren els veterans, i repeteixo que les delegacions manen molt en aquest sentit, són els que van fer un pas al costat i es van ajuntar amb Juanjo Isern aquí, a les altres eleccions, havien criticat. És que és tot un món una mica estrany, això de la federació, no? O almenys d'aquesta federació i puntualment en aquestes eleccions. Recordem que la federació va entrar Jordi Roche, que és el gironí, va donar un canvi radical a la federació. Després van venir el lleidatà Andreu Subies, que mira com ha acabat, impugnat en què li va pagar a les reformes del restaurant de la seva dona Cambrils amb diners de la federació. aquest se'n va anar després a Madrid i també va tenir problemes econòmics. Després va entrar Soteres, que es va posar un sou de 120.000 euros, però que ja el tenia el seu antecessor, per tant, no és ell qui se l'ha posat, sinó que ell hi venia. No ho sé, és un embolic que jo realment amb anys i anys no havia vist. Amb alguna cosa sí, no? Però tots aquests problemes i aquestes impugnacions i aquestes repeticions difícilment els podem tornar a veure.
Doncs veurem com es desenvolupa tot això. I abans d'acabar, molt ràpidament, aquest cap de setmana no tenim futbol, la tercera divisió també s'atura. Bé, tenim el Vilafranca, que ens deixa una mica desconcertat a tots, Tito, tu com ho veus?
Sí, per cert, el Vilafranca no va anar a votar en aquestes eleccions, eh? No
sé si... Exacte, exacte.
No sé per què, quin és el motiu, però no va anar a votar. Home, el Vilafranca ha entrat en una dinàmica negativa. Aquest any el grup és de 16 equips, per tant, encara es castiga més. En baixen 3, i home, hi podria haver fins a 5 descensos, no? I això ja és un pas important, i després... no s'han fet les coses bé, en cap dels sentits. Per tant, home, és un ferm candidat al descens. Jo espero que se salvi. Però és que si la propera jornada no guanya amb el Tona, realment arribar a 6è per la cua serà complicat. Esperem que no. I que finalment, doncs, Cristian García, el tècnic, pugui revertir la situació. Aquí també hi ha en Pablo Martini, que en el darrer partit es va discutir amb jugadors. Sembla que Toni Conill també li volen donar la baixa. Home, tot això no genera paciència, ni control, ni serenitat, i això és evident que després també reflexa sobre el camp de futbol.
Doncs sí, evidentment que els hi desitgem el millor i que el Vilafranca doncs, acabi el més amunt possible i aconsegueixi aquesta permanència a la tercera. Parlaves de Toni Conill, ja un Toni Conill que no forma part del Vilafranca, el club ja doncs, feia oficial la seva marxa. Tito, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona i que tinguis bon cap de setmana.
Una abraçada igualment, gràcies.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
Doncs després d'aquesta última pausa ja encetem el tram final de programa, últims 7 minuts. Parlem ràpidament d'hoquei patins, de l'hoquei Lliga, i és que ahir al vespre es disputaven 3 partits de la 18a jornada, els 3 últims que faltaven per disputar-se i que tenien com a protagonistes els equips que disputaven competició europea al cap de setmana, concretament dissabte. Per tant, els partits es van haver de moure i es disputaven aquest dimecres al vespre. L'Alcoi guanyava per 3-0 a la Arenys, l'Igualada s'imposava per 3-1 davant el Voltregà i el Caldes guanyava per 4-2 el Lleida, proper rival del Patí Vilafranca. Després d'aquests resultats, la classificació per la zona alta doncs, no ha patit canvis, els 5 primers segueixen igual, el Barça primer amb 52 punts, Liceu segon amb 43, Reus i Calafell amb 39, el Noia cinquè amb 37, l'Igualada es manté 6è amb 29 i l'Alcoi, després de sumar també aquests 3 punts, és 7è amb 26. El Caldes, 8è amb 25 i el Lleida, en 9a posició, amb 22. Desè és el Voltregà, amb 16 punts, 13 punts té el Girona, 11 el Sant Cugat, l'Arenys, penúltim, amb 9 i el Vilafranca, cué, amb 1 punt. Demà ja repassarem la propera jornada, també els diferents partits que tenen els equips penedesencs, aquest Lleida-Vilafranca i el Noia-Barça, partit destacadíssim d'aquesta 19a jornada de l'Hockey Lliga. També es disputa un Reus-Liceu aquest dissabte a les 9, mateixa hora per Reus-Liceu i Noia-Barça. Gran jornada la que es viurà concretament aquest dissabte. I aquest dimecres, al programa Parlem d'Hockey, el convidat era Toni Aranda, l'entrenador del Patí Vilafranca, que agafava les regnes de l'equip a finals de novembre, després que Toni Porta fos destituït i abandonés aquest càrrec com a responsable de l'equip. Avui destaquem alguns dels millors moments d'aquesta entrevista de Toni Aranda amb Xavi González i també amb la resta de tertulians.
Amb el Toni de primera temporada va ser espectacular, que bueno, guanyàvem tot. Bueno, és que guanyàvem sí. Partits que a vegades ell dèiem... Potser no estem jugant tan bé com per tot el que estem guanyant, però bueno, es va guanyar tot.
Aquell any de la primera volta extraordinària, no?
Sí, però per exemple el dia Sant Cugat, que el Toni i jo vam dir... Bueno. Allà va marxar tothom, aquell dia no hi havia ningú. Vam dir, hòstia,
Mala
però bueno, després vam aconseguir l'ascens, per la Copa de la Princesa, un any espectacular. I jo aquest any li vaig dir al Toni, dic, hòstia, és que aquella lliga... Això és complicat, eh? Dona, jo he viscut, va, seguim igual, no sé què. Dic, bueno, jo seguiré igual, eh? Dos dies, no... Però la cosa no ha anat.
I va, li arriba el marrón d'agafar el primer equip, no?
Bueno, el Toni fins i tot, quan vam parlar el primer cop que jo l'ajudés de segon, em deia, mira, Toni, jo ja porto, no sé si portava aquí dos anys i pico, jo ja porto dos anys, aquest any, la il·lusió, si pugem, doncs la il·lusió d'estar un any o dos, els que sigui, però hòstia, també pot interessar amb tu, dic, bueno, doncs no descarto. Però no va ser per això, ni molt menys, eh? Jo crec que unes jornades abans de que passés el lo del Toni, la institució, o que ell s'apartés, el sí. que fos, ja sonaven campanes de que s'estava buscant un canvi d'entrenador. I no era jo.
Estava clar.
No sé de primera mà qui són els que havien trucat, però sí que s'estava buscant algú, i llavors suposo que no es va arribar a l'acord, per el que sigui, perquè el projecte no els encaixava, o per diner, per el que sigui, no ho sé. Llavors em va dir, Toni, a partir d'ara seràs tu l'entrenador. I llavors jo m'ho vaig agafar com una transició, és a dir, bueno, doncs, si esteu encara buscant algú, jo m'hi poso, fent dos partits, 5, 10, els que necessiteu. Però no, dir, no, el projecte és amb tu, i dic, bueno, doncs...
Transició fins a final de temporada, de moment, no?
Sí, el que passa és que, clar, els resultats no han acompanyat, es pot veure millor joc o menys, això al final cadascú parla el que vulgui, però al final de punts no els estem fent. I...
Ara anem parlant de més d'això.
Doncs parlava Toni Aranda de com es va produir aquesta arribada, com va agafar les regnes del primer equip. Deixem de banda l'hoquei, que com dèiem demà a la prèvia ens centrarem en més detall, i acabarem el programa d'avui parlant de bàdminton i escoltant una conversa que manteníem aquesta setmana amb la Sara Castro, entrenadora del Club Bàdminton Vilafranca. Visitàvem un dels entrenaments del club.
La veritat és que molt bé, ja la primera temporada del club va ser una passada, la gent va respondre superbé, va venir molta gent, sembla també que fem portes obertes, la cosa funciona molt bé i aquesta temporada hem seguit amb la mateixa línia. Un grup bastant nombrós, som uns 20-25 jugadors, actualment tenim dos grups, un de nens més petits i un altre d'adults i adolescents i la veritat és que tot funciona molt bé.
Avui et veiem amb l'escut, amb els vostres colors, que d'alguna manera vau estrenar fa poquet, no?
Sí, fa poquet que vam fer les equipacions i les jaquetes i tal és d'aquesta temporada i ja anem preparats per tot.
Per tot. Per què esteu preparats? A veure, en què esteu treballant?
Bueno, com ja et vaig dir al final de la passada temporada, la idea és començar a competir i sobretot ja sigui competicions no federades o no federades, però que la gent s'animi a competir. I bueno, de moment anem bé, les competicions diguéssim que són més socials, hem començat a competir en aquest nivell i també hi ha, per exemple, dos noies que s'han animat a competir a nivell federat, o sigui que bueno, la idea és a poc a poc anar ampliant la competició.
A nivell de nombre de jugadors, de gent que ve aquí a entrenar, anem progressant, anem pujant?
Bueno, la veritat és que l'any passat, ja et dic que jo em vaig sorprendre molt perquè va venir directament ja molta gent el primer any, normalment sí que és més progressiu i tal, però aquí el primer any va venir molta gent i aquest any més o menys mantenim el número de gent que ja era molta, o sigui que això, uns 20-25 jugadors i...
Doncs ens quedem sense temps. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem demà divendres amb la prèvia d'un cap de setmana. Fins demà.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.